El cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 12è cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui no tindrem en Cels Naranjo i en Francesc Toro, però sí que ens visitarà l'Adrià Giró. Bona nit, Adrià.
Hola, què tal? Bona nit.
Què ens portes per avui?
Avui, canviant una mica el paradigma d'estudi, m'he decidit per parlar d'art, què entenem que pot ser l'art, la idea de bellesa, des de múltiples autors diversos, des de Plató fins a Hegel, saber què és el que Hegel, per exemple, anomenava lo bello artístico o lo bello natural, si hi ha una superioritat d'algun dels dos o si no, o bé, intentar plantejar el problema i a partir d'aquí desenvolupar-lo i intentar-ne discutir.
I a banda, Adrià, també participaràs en un debat que farem sobre joventut i desafecció política amb tres joves més. Així que, si et sembla, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 27 de març com avui de fa uns quants anys. El 1625, Carles I es convertia en rei d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda i reclamava el títol de rei de França. El 1785 naixia Lluís XVII, rei de França. El 1802, el Tractat d'Amiens retornava Menorca a Espanya. El 1513, Juan Ponce de León desembarcava a Florida en busca de la Font de la Joventut. El 1871 es disputava el primer partit internacional de rugbi entre Escòcia i Anglaterra. El 1880, Émile Zola venia 55.000 exemplars de la seva novel·la Nana, just el dia que es posava a la venda. El 1918, Moldàvia i Bessaràbia eren annexionades a Romania. El 1958, Nikita Khrushchev era proclamat president de la Unió Soviètica. El 1960, moria Gregorio Marañón, metge i assagista espanyol. El 1973, Marlon Brando rebutjava l'Oscar de Hollywood. Aquest any 2015 és un any molt carregat d'eleccions. Hi haurà eleccions municipals al maig, eleccions catalanes al setembre i a finals d'any hi haurà eleccions generals. I sempre que hi ha cites electorals apareix un concepte, desafecció política. I és que la desafecció és un concepte que està en boca de tothom i, òbviament, aquí el cafè també volem parlar-ne. És per això que avui volem debatre-ho, però des de l'òptica de la gent jove, que són un dels col·lectius que té més fama de no interessar-se per la política. Per això avui ens acompanyen l'Oriol Valentí i l'Adrià Rovira, que ja ens van acompanyar fa dos programes i ens van agradar tant que els hem tornat a convidar, i també ens acompanya en Josep Riera. Comencem presentant-vos de nou a l'Oriol Valentí. L'Oriol té 21 anys i és estudiant de Ciències Polítiques a la UAB. Bona nit, Oriol.
Hola, molt bona nit.
Per què t'interessa la política?
Bé, en primer lloc m'interessa la política perquè és un tema recurrent a casa, perquè avui en dia la gent jove, si no és un tema que es parla a casa, és difícil que interessi, i en segon lloc, doncs, globalitzant una mica, perquè és un tema que ens afecta a tots, no? No és el mateix posar-te a treballar amb un salari mínim interprofessional en un govern d'esquerres que en un govern de dreta, segurament, per posar molts exemples.
I també tenim l'Adrià Rovira, de 20 anys, és estudiant de dret a la Universitat de Girona i a les properes eleccions municipals anirà a les llistes de Convergència i Unió a Vallgorguina. Bona nit, Adrià.
Hola, molt bona nit.
Per què has decidit implicar-te en política?
Ja, com ha dit ell fa un moment, és una cosa que s'aprèn a casa, que si no ho vius a casa, si a casa no hi ha interès per la política, és difícil que d'un dia per l'altre tu guanyis interès. Llavors, amb el temps vas coneixent mica a mica com funcionen les institucions, tant a nivell local, autonòmic, estatal, i d'aquí neix una mica les ganes de no voler ser només una persona que va cada 4 anys a votar i a partir d'aquí s'acaba tot.
I bé, anem amb el tercer convidat, que és en Josep Riera, de 20 anys. Ell és estudiant de física a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Josep.
Molt bona nit a tothom.
Et consideres un jove desafeccionat amb la política?
Doncs sí, la veritat. Jo, de la mateixa manera que vosaltres, doncs realment he tingut una mica d'influència política, però si jo destaco per una cosa és que sóc fill de pares separats i he viscut al meu entorn moltes diferents filosofies, moltes bandes diferents, i jo crec que avui en dia tenim una falta de contacte real molt notòria amb la política i tampoc tenim cap formació, tampoc sabem realment què és el que es fa al Parlament, per dir-ho d'alguna manera. I bé, jo, de moment, em considero molt desafeccionat.
I també, com hem dit al principi, ens acompanyarà al debat l'Adrià Giró, el nostre filòsof. Bona nit de nou, Adrià.
Bona nit.
I tu t'has plantejat alguna vegada implicar-te en política?
No, en principi no, perquè considero que el fet d'implicar-se en la política, d'entrar en un partit polític, ja com que t'etiqueta a pensar d'una manera, t'etiqueta a fer les coses d'una metodologia concreta, i com que això al final acaba passant com en certs partits polítics, que no hi ha una democràcia interna, perquè a vegades el partit és més important que el que tu penses, que ha d'haver una comunió general del pensament com escrita a priori, i a partir d'aquí tu fas política. I jo crec que el fet aquest d'estar en política i tenir aquest discurs ja muntat, fet, sense tu poder tenir aquest esperit crític, que és necessari en la política, que ha d'haver democràcia interna, ha de poder haver discussions, debats, i en molts casos això no n'hi ha. Hi ha un que mana i a partir d'aquí fa cas a les lleis del partit, i a partir d'aquí doncs això. I no penso que la millor manera d'entrar en política sigui entrant d'aquesta manera, tant com demanant-te el carnet, jo sóc d'aquí, penso això, i ja dona com per entesa una sèrie de coneixements que no tindria per què. Puc estar, és el que deia abans a l'Oriol, que també estic una mica en desacord, tu pots ser de dretes, pots ser d'esquerres, però a vegades hi ha polítiques que són més, que podrien ser més generals, relacionades amb un bé comú més universal, i ja està, i no tens per què tenir que pensar una cosa o tenir que pensar-ne una altra.
I creieu que s'ha perdut l'esperit crític en la política?
Bé, respecte a això que deia l'Adrià, volia fer, com parles d'esperit crític, faré una mica de crítica en això que deia l'Adrià, no? Jo penso que l'Adrià ens feia referència a allò que és la vella política. Jo estic totalment d'acord que fins al dia d'avui, o fins fa 4 dies, estar identificat amb un partit és exactament com tu ho descrivies, però últimament, els últims anys, han sortit diferents partits que precisament venen de desafeccionats de la política, que pensen en una nova manera de fer política, on les decisions ja no es prenen per òrgans jeràrquics, on els debats estan segrestats i el de dalt diu una cosa i els de baix acaten, sinó que s'implementa des de baix cap a dalt. A baix hi ha assemblees i es va pujant. No faig referència explícita a simplement un partit, perquè bé, no puc fer referència directament a un partit, però n'hi ha varis que ja comencen a actuar d'aquesta manera.
Però de totes maneres, el panorama actual està dominat per fets com disciplina de vot, no? Per exemple, per tant, tenia molta raó, i és que avui en dia el que domina primordialment els mitjans de comunicació, les notícies, és escollir a dit els representants en comunitats, disciplina de vot en un partit, no? L'altre dia crec que era, llegia a un país europeu que mig partit del propi dirigent se li havia girat en contra d'una llei que volia treure. Això aquí, en molts casos ens hem vist que amb una disciplina de vot ho prohibeixen, ho regeixen. Per tant, jo crec que estic amb aquesta opinió de que sí que és veritat que es fan alguns passos, però hi ha molta feina encara.
No, sens dubte, però això que dius tu, jo també penso que, d'una banda, que això de la disciplina de vot és quelcom que s'hauria de replantejar, però com tot s'ha de vigilar, perquè la disciplina de vot és una cosa que no existeix als Estats Units, i als Estats Units què passa? Passa que les grans empreses s'insereixen en els partits i compren el vot dins del partit. Llavors et pots trobar que sí que hi hagin diversitat de vot, però hi ha molt vot que és comprat. I una mica la disciplina de vot és allò de dir, anem tots en la mateixa línia i intentar evitar que interfereixin elements externs. Que jo estic d'acord, si realment és un vot lliure de dir expressió de pensament, jo penso que s'hauria de fer. Hi ha, per exemple, les candidatures d'Unitat Popular, no?, que en el Parlament voten en funció de les assemblees, de la representació del vot, i els altres doncs sí que segueixen la disciplina de vot, no? Però s'ha de vigilar amb això.
El que tu has comentat ara mateix de la gran empresa que entra a comprar vots, si no interpreto malament, tu estàs dient que aquí no passa això, que la gran empresa no pot ser super... No, pot
no, dur... no és que no passi, però si passa, tothom votarà en bloc, no? No sé si m'entén.
Sí, però estem arribant a la mateixa conclusió, en el fons.
Sí, però és una mica diferent, em sembla. Als Estats Units, com si diguéssim, existeix el sistema, com si diguéssim, és un sistema pluralista on el diputat sí que està lligat, entre cometes, al partit, o sigui, sí que s'identifica amb el partit, però és algú que té responsabilitat individual. Aquí no, aquí tens responsabilitat col·lectiva, com si diguéssim.
Jo crec que on acaba un exemple, on acaben l'altre, és que allà l'has de comprar i aquí ja ho està.
Jo penso que...
En casos concrets, eh? No generalitzo.
Sí, però evidentment, eh? Si tu et mires el Parlament Europeu, si tu et mires les lleis que s'han presentat, això està estudiat, que hi ha vegades que hi ha lobbies que passen un esborrany de llei a tal partit i tal partit presenta la llei en el Parlament tal com li ha passat en el lobby. Però evidentment és molt més difícil fer-ho en un sistema en el qual has de, entre cometes, implicar tot el partit que en un sistema en el qual només has d'implicar una persona. És molt més fàcil la compra-venda de vot amb una sola persona.
Però, de veritat, creieu que el problema en la nostra societat és que hi pugui haver compra-venda de vots o bé es pot trobar alguna cosa més que generi aquesta desafecció política?
És que jo veig que aquí el problema que estem tocant és intentar arreglar la política des de dalt, entrant al Parlament, al Parlament Europeu, i no només anar al Parlament a votar és fer política. I fer política, per exemple, avui estem fent política. Anar a un grup, a una associació al poble, per pressionar qualsevol decisió de l'alcalde, anar a reunions, anar a organitzar-se per pressionar, tot això també és fer política. Llavors, jo crec que si volem canviar la gent de dalt, entre ells sempre es protegeixen una mica, però si des de baix hi ha una gran pressió de dir, hi ha gent nova que us està trepitjant els talons, hi ha gent nova que porta noves idees i us vol passar per sobre. Jo crec que si ho comencéssim a fer des de baix, amb els anys es podria fer alguna cosa, perquè el problema que estem parlant avui és la desafecció, sobretot en l'àmbit juvenil. La gent jove no té gairebé interès perquè veu la política molt llunyana a ell. Llavors, si aquests joves no tenen aquest interès, no faran pressió. I si no fan pressió, els de dalt seguiran allà on estan. Seguiran fent la vella política.
I creus que des de que la societat i la gent jove està fent pressió?
No. Una mica més, potser que els últims anys, però no tota la que és d'esperar.
I aquesta pressió creus que ve per al context actual, que ja el coneixem tots, atur, gent que està en el llindar de la pobresa i una situació econòmica bastant difícil en els últims temps, o creus que és un canvi de consciència en la mentalitat de la gent?
Home, jo crec que la situació actual del país té molt a veure amb la falta d'interès, però bé, comparant-ho amb dades de, si no recordo malament, l'any 2006, l'interès en la política inclús ha disminuït, i en aquella època la situació era bona. Vull dir, jo crec que el problema ve en veure-ho com una cosa que se n'han d'ocupar altra gent, que ja són polítics, són gent que ja cobren per això, i és feina seva, i si la mentalitat és aquesta, sempre seguirà aquesta gent a dalt. Si no els hi fem pressió des de baix, portant noves idees, la gent seguirà allà dalt, com sempre.
Però és que el problema d'arrel és que el polític, la imatge del polític actual, no s'assembla gens a la del ciutadà de carrer. I si és així, el que farà el polític és no donar aquestes eines a la ciutadania perquè sigui culta, intel·ligent i pugui dir la seva, dir amb la cultura, fer-la servir com una eina per canviar les coses, per estar en desacord amb moltes coses que pugui dir un estat. És una mica el que vaig comentar en un altre programa de Maquiavel, que és una interpretació que jo he fet. Jo crec que Maquiavel va ser el filòsof que es va anticipar a la idea que actualment tenim de partit polític, aquesta idea d'entrar en el poder, de mentir o d'enganyar, de que bajaré els impuestos i que no els després els pugi l'IVA i l'IRPF, no? Estigui llavors anclat en el poder i que no hi hagi cap manera de revocar aquest programa, perquè el programa electoral que un partit fa és com un contracte que tu fas amb el poble, que tu fas amb la ciutadania, i si tu això ho trenques, no tindries per què estar legitimat per dur a terme una sèrie de que tu vulguis. O sigui, jo crec que el que fa el partit polític actual és quedar-se en el poder, intentar-lo mantenir a tota costa, i semblar bo sense ser-ho en el fons. I és que jo, per mi, crec que així una mica és el que Maquiavel ens va voler donar a interpretar actualment.
Jo penso que, en referència a això que estaves dient, sobretot per el que fa respecte al programa electoral, penso que és un error dels partits, però també un error de la ciutadania. I ara, de les persones que ens estiguin sentint, jo faig una pregunta adreçada a tots els oients, que seria: quants d'ells s'han interessat per entrar a la web de la Generalitat, per exemple, i mirar els comptes? I mirar en els comptes, en la partida que digui altres, a veure en què s'han destinat aquests diners? O sigui, és cert que a vegades no respecta el programa electoral, però si realment hi hagués més consciència per part de la ciutadania de controlar el poder, també el poder no podria abusar tant d'ell. I respecte a la desafecció política en els joves, jo penso que sí que és un problema d'imatge i de representació, però a més jo li voldria afegir que és un problema d'incentius. En el sentit de dir, una persona jove que no treballa, que ha estudiat tota la vida, que viu a costa dels pares, i si a més a casa no està a l'ordre del dia el debat polític i es posa, per dir una que Telecinco, Antena 3, o algun debat d'aquest, o algun canal d'aquests on es miren programes que no...
Programes? Segur?
Programes? Bé, on es miren programes, on es parla de tot menys política...
Qualsevol forma de fer televisió és molt respectable. Sí, ens agradi més o menys.
No, tot és respectable. En aquesta vida m'han ensenyat que no tot és respectable.
En tot cas, Adrià, això ja és un altre debat, que un altre dia el podem fer, segur que serà molt interessant, però de moment centrem-nos
en... Em refereixo que quan es miren programes d'aquest tipus, aquesta persona quin incentiu té per votar en la política? En aquests programes l'únic que sentirà és que tots són iguals, que tots són uns corruptes i que tots en roben, i segurament no s'interessarà en política fins que entrin al mercat laboral, vegi que el salari mitjà interprofessional és baixíssim, vegi que no té dret a tants dies d'indemnització per any treballat, etc, etc. Vegi que, no ho sé, per la cotització en la Seguretat Social i molts temes d'aquests. Llavors, aquesta persona, quan vegi que tingui diverses situacions injustes, dirà, ostres, doncs poder que ho canviem. Que poder no reaccionarà políticament votant en un partit, però potser s'unirà en un teixit associatiu, potser farà una manifestació, fins i tot potser presentarà una querella al·legant que la Constitució li garanteix tal dret... No ho sé, tot són formes de participació política, no és només votar, però ho dic en el sentit que potser aquesta persona es començarà a interessar en aquest moment. I en un moment on, a més, l'atur és altíssim, i sobretot l'atur juvenil, i s'allarguen encara més els anys d'estudi, doncs és encara més difícil que la gent jove s'interessi en política.
Jo crec que tenim un problema bastant exagerat de... Ens falta com un contacte real, no? Tot el que veiem de política és per la televisió, en alguna tertúlia que realment... no ens fomenta precisament l'esperit crític. No, nosaltres no arribem, diguéssim en termes generals, no arribem a tenir una opinió crítica o una opinió pròpia del que està passant, de quin és el problema, quin creiem que és el problema. Realment, llavors, jo crec que també hi ha un tema hereditari, que és, a mi potser m'han parlat de política, m'han parlat de la persona que sortia per la televisió, però no m'han parlat d'aquesta llei s'ha aprovat i estem en contra, o quin sistema està malament, o aquesta gent no ha acabat de fer una transició i està utilitzant uns mètodes, m'enteneu? Jo crec que hi ha un problema real de falta de contacte real, falta de formació. No en el sentit que haguem de posar una classe obligatòria de història política, no? Però ensenyar potser que la política la fem tots. No?
Ja sé que moltes vegades no agrada comparar la nostra situació amb altres països, però a nivell europeu, països nòrdics, la gran majoria d'ells tenen un interès altíssim en la política a totes les edats, i això es nota en com funciona el país, funciona molt millor. És clar que la falta d'interès fa que la política no ja estigui bé com està, ningú ha de canviar, tot els hi sembla bé, s'apoderen, com dèiem abans, se senten en el poder perquè ningú els pressiona.
I és això, el que volen fer és com un aïllament, fer-ho completament una disciplina diferent a tot el que té a veure amb qualsevol altra cosa, la fan seva, i al final, de repetir tantes vegades la mateixa frase, se la fan, pot arribar a ser mentida i fer-se la veritat. No, jo penso que per intentar que hi hagués una mica més de, com tu dius, a Dinamarca, jo crec que és més una qüestió d'educació, en el fons. Com des que ets ben petit, a tu et donen uns interessos, una manera de pensar, una metodologia, que aquí està molt incertada, has de fer això, has de fer l'altre, en aquella edat has d'anar a fer això. Tens com un estil de vida ben marcat i al final penses el que et diuen a la televisió, i és el que deia abans el company,
Josep.
La televisió moltes vegades el que fa és eliminar-te l'esperit crític. Tu quan tens un dia trafegat, feina, treball, tal, arribes a casa, et sentes al sofà i poses la tele, tu a la televisió, en aquell moment tu el que estàs fent és idiotitzar-te. Perquè el que fan al fons la televisió és, depèn quins programes poses, és idiotitzar-te. I això el que fa és aïllar completament el teu esperit crític i et porta a pensar el que ja et diuen. Si tu mires cada dia el mateix canal, doncs al final seràs el que diu aquell canal, no el que tu penses.
Però Adrià, vols dir que... Bé, ho estàs plantejant d'una manera com que la gent acaba absorbint només el que rebi. Sembla que la culpa és de la televisió, però els països nòrdics també miren la televisió, no?
Però això crec que va relacionat també amb el que deia de l'educació. No és tot en aquest sentit. Programes dolents hi ha aquí i hi ha a Dinamarca. No era això el que volia dir, fomentar-ho aquí.
Digues, Oriol.
En primer lloc, m'agradaria dir que m'agrada molt la paraula idiotitzar, perquè la paraula aquesta ve de l'antiga Grècia, i a l'antiga Grècia un idiota era una persona que no votava. I
per Aristòtil, tant, Aristòtil, claramente, la política.
I per tant penso que és una paraula molt indicada.
L'idiotés.
En segon lloc, m'agradaria desmentir-vos una mica aquest idili que teniu amb els països nòrdics. Sí que és veritat que hi ha un gran interès per la política, però no és perquè aquesta gent s'interessi més perquè són així de guais, sinó per una cosa tan senzilla com és el clima. Allà fa un fred que pela, i allà, si no hi ha un teixit associatiu dur i unes bones polítiques, entre cometes, socialment justes que cobreixin a tota la població, si vius al carrer et mors. Estem en un país que tenim la sort o la desgràcia que es pot viure tot l'any a sota d'una figuera. Llavors, aquí, si un no té sostre, difícilment es morirà. Pot passar-ho molt malament, però difícilment es morirà. En canvi, en els països nòrdics no, i aquesta és la gran diferència. Respecte al que deia el Josep, de que no pensava que la solució fos inserir la política a les escoles, em sembla que sí.
Sí, jo comentava, a veure, hem de tenir, en certa manera, un esperit crític, un aprendre a fer política, igual quan, jo què sé, per decidir el delegat de classe, no?
Clar, però
no, tampoc és això de donar una classe, com es fa avui en dia, no? Que tenim un problema amb el jovent que no té aquest coneixement. Doncs els hi posem una assignatura que els expliqui la història d'aquest coneixement, m'entens? És com molt... Els hi donem ràpidament aquesta informació, els hi vomitem en una classe i ja esperem que quan siguin grans...
Però jo penso que això no es fa, no? Vull dir, avui en dia surts de l'escola i no saps com funciona el Parlament. Vull dir, jo penso que és una cosa que t'haurien d'ensenyar, fer una assignatura de dir, a dalt tenim uns senyors que ens manen i aquests senyors doncs fan això. No cal fer una classe molt exhaustiva, però almenys sortir de l'educació obligatòria sabent una mica el qui ens mana. Per exemple, tu tens un problema avui en dia i surts de l'educació secundària i no saps que pots acudir al síndic de greuges per posar-te un problema. No es tracta de fer una gran classe exhaustiva, però almenys ensenyar-te una mica a moure. Jo penso que sí que cal.
Per això és el que deia, una qüestió d'educació, de que potser en els països nòrdics hi ha aquesta manera de fer, aquesta metodologia d'inserir en l'educació aquest tipus d'interès en la política. No ho sé, no en tinc coneixement, però si és tan alt aquest percentatge, és tan alt en diferència aquí, potser és això el problema.
Sí, tot i que no, desconeixia l'estímul del clima, com a estímul aquí perfectament pot servir la situació ben trista d'atur que hi ha, l'economia tocant terres, vull dir, estímuls n'hi ha molts, tot depèn de no sé si tu em corregiràs millor, en política es fa servir el terme cultura política, que no és que es graduïn més o menys, sinó
és una cosa que es té o no es té. Sí, exacte. I precisament aquí està el problema. Tu m'estàs dient un factor que és contextual, és una cosa que ve d'ara, però això, la cultura política nòrdica, és una cultura que l'arrelen des de fa molts anys enrere. No és d'un context de tal que reaccionin així, sinó que és una cosa que els hi ve donada. Aquí no.
I aquí esteu parlant que no tenim cultura política, que no tenim una societat que sigui...
M'agradaria corregir-te, sí que tenim cultura política. A tot arreu hi ha cultura. La cultura política es té.
Deixa'm matisar, que no tenim una cultura política d'implicar-nos i participar en la vida política. I creieu que això és aquest fet, que la gent no participa en política, és més pronunciat amb la gent jove? O això de que els joves no s'impliquen en política o ho fan molt menys que la resta de la societat, creieu que és un tòpic?
Jo penso que la gent jove potser sí que s'implica menys en política, però tampoc penso que sigui tanta la diferència respecte a la gent jove i la gent gran, perquè potser hi ha altres formes d'expressió de participació política. Per exemple, el percentatge de participació en una manifestació és un 30% major en la gent jove que en la gent gran, per dir-te una forma de participació política. Després, si és cert que per factors que he explicat abans actualment d'incentius, doncs en la gent gran hi ha un incentiu més gran en tenir interès per la política, però no penso que arribi a ser tan pronunciat.
Perquè creieu que la gent jove té la sensació que des de les administracions, des del govern, institucions, del color polític que siguin, se'ls té en compte?
A veure, quan tu ets un estudiant d'universitat i veus que d'un dia per l'altre et pugen les taxes un 66%, que et diuen que la carrera ja no serà de 4 anys, sinó de 3, i que, a més, els màsters són privats, i es paguen 4.000 euros per màster.
Això, el debat que vam tenir fa dues
setmanes.
Exacte,
el debat que vam tenir fa un parell de setmanes, doncs és normal que hi hagi una percepció que no es té en compte la gent jove, i més amb, com parlàvem abans, l'altíssim atur juvenil que tenim. És normal que hi hagi una percepció que no es té en compte.
Però jo insisteixo, més que una percepció que no es té en compte, perquè jo crec que també la pots trobar amb gent gran, o amb sectors, sobretot excluïts, que senten excluïts socialment, jo crec que, insisteixo, és per falta d'un contacte real, d'una democràcia més directa, potser d'això, no? Del que dèiem, de que realment no saps com funciona, no tens una opinió pròpia, i realment, fins que no agafes una mica experiència, fins que no coneixes una mica, doncs clar, llavors, fins llavors no pots agafar i dir, bueno, clar, doncs començo a moure una mica. De fet, i crec que el fet de que els joves, potser sí que en manifestacions socialment doncs ja per si es mouran més, però en votacions i inclús en opinió, no sé quina edat estem parlant exactament, però jo crec que és,
no,
bastant,
clar, dubte,
és bastant clar que hi ha...
El problema, en van estar parlant, diria ara fa una setmana, precisament a TV3 en el Puntcat, no? Jo crec que un dels problemes dels que tu poses de manifest és el relleu generacional. I el problema és que aquí tenim una democràcia molt jove i on les persones que van crear la democràcia el 78, compta el 78, des d'avui en dia podem criticar molt allò que es va fer el 78. Jo, per exemple, puc ser una persona que puc ser molt crítica amb la transició, i l'altre dia en parlàvem precisament a la universitat. La democràcia que es crea el 78, el sistema que es crea, és un sistema totalment homologable en la resta de sistemes europeus. El problema és que no és la mateixa concepció d'una bona democràcia la que tenim ara que hi havia l'any 1978. L'any 1978 ens hem de situar en un context de Guerra Freda, ens hem de situar en un context on anar a votar cada 4 anys ja estava bé, ens hem de... Compte. I a més aquí que la democràcia feia... Durant tots els anys de franquisme no havíem tingut democràcia.
Què és democràcia?
Democràcia?
Jo pregunto, què és democràcia? Si dius que en el 78 no era...
Clar, la definició de democràcia del 78 no és la mateixa definició de democràcia,
clar,
que la
això,
puguem tenir
això,
ara.
En quins
clar,
termes
el
estàs
problema,
parlant?
Clar, el problema és que la democràcia que es crea aquí al 78 es crea per una sèrie de persones que la creen, com si diguéssim, i s'aguanta sobre fils i diem, no ho toquem gaire perquè encara pujaran els altres. I això tu no tindràs aquesta sensació, i segurament cap d'aquesta taula tampoc, i molts oients tampoc. Però aquelles persones nascudes en edat del franquisme, i ja no hi parlem, en l'any de la república, són persones que poden dir, potser no hi estem d'acord, però ojo, no ho toquem massa, que encara ens vindran els militars.
Però degut a això estem com estem ara.
Probablement,
amb aquesta democràcia però,
sí,
que tu dius, però jo li afegiria l'adjectiu de...
Clar, perquè aquesta gent que van crear la democràcia, entre cometes, han impedit un relleu generacional per allò de dir...
Clar que l'han impedit, evidentment.
Sí, perquè, i no per res, perquè si no diran, ostres, pujaran els altres i em tornaran a obrir el meló i tornarem a tenir la confrontació entre les dues Espanyes, entre les famoses dues Espanyes.
Però el meló s'ha d'obrir, eh?
Sens dubte. Jo això no...
S'ha d'aclarar tot el que va passar en el seu moment
jo
i per què...
Jo això no ho nego pas, però jo el que vull dir és que aquí tenim un factor contextual, que tenim una democràcia molt jove i on s'ha privat l'accés de les noves generacions a la política per X motius, que jo no ho defenso, però aquí tenim això. I llavors, evidentment, això és un dels factors que ha fet que arribem avui en dia on la majoria de polítics... Tens 45 anys i sembla que siguis una persona jove en la política. I, evidentment, la persona més jove que tenim al Parlament és el Santi Vila i passa als 40, em penso. Clar, això és una cosa que jo penso que hauria de canviar i és un dels fets que el Josep deia que segurament molta gent no se sent representada.
Bé, però de totes maneres, jo penso... Mira, comentàvem l'altre dia pel tema del Dia de la Dona, no? Ja sé que és per fer una comparació, eh? Que... El fet de que en algunes empreses o partits hi haguessin més o menys dones feien motivar a imposar una igualtat, no? Doncs jo crec que tampoc es tracta d'obligar, no? És a dir, obligar, de donar preferència a cert jovent. Es tracta més de que l'edat no ens indiqui res, absolutament res. I jo crec que el fet de que gent tan gran estigui, diguéssim, fent com un monopoli, diguéssim que hi hagi aquesta falta de gent jove, és realment perquè és un sistema molt, molt, molt tancat, la política. És el que comentàvem abans, no? Falta de democràcia interna,
expressions... És el que està passant actualment en el Parlament Europeu, que en aquest sistema neoliberal que s'ha muntat per allà, que a Alemanya, per exemple, els dos partits més grans governen junts, vull dir, i fan el mateix discurs al final. Llavors, jo penso que democràcia el que vol dir és, si no funciona una cosa, fer-ne una altra diferent. I no t'estan deixant, no t'estan donant aquestes alternatives, aquestes eines. I en la gent jove, que és la que està intentant una mica fonamentar aquest esperit de, entre cometes, revolució, revolucionari, de canviar les coses, de que, vale, s'han intentat fer aquestes maneres de fer política, no han funcionat, provem-ne de fer unes altres. Vés a saber el que passarà. Pot anar bé o pot anar malament. Però jo prefereixo fer una cosa que no sabem si pot funcionar o no, que una que ja sabem que no funcionarà. I el que estan fent és tallar en els joves i a les noves generacions això, i penso, intento ser una mica optimista, de que està canviant la cosa, és el que deia l'Oriol, que aquest canvi generacional s'està començant a produir, s'està començant a fer, i jo crec que això a la llarga pot ser bo.
Però quan dius vetar o tallar en els joves, a què et refereixes? Que no se'ls deixa...
si vas a una manifestació et poden multar fins a la llei Mordassa, i que et puguin multar per estar en un desnonament.
Clarament.
Jo trobo que l'idili seria això, no? Que l'edat no tingués implicació en la forma de fer política, però quan parlàvem abans de cultura política, és impossible que una persona, o si no impossible, és molt difícil que una persona socialitzada en un context franquista tingui la mateixa cultura política que una persona culturitzada als anys 90.
I tot i així...
Si us sembla, escoltem l'Adrià, que fa estona que
sí,
vol parlar.
Sí, però estaríem parlant... La pregunta seria... El problema és que els dirigents actuals, i no han de ser concretament els que avui en dia manen, són hereus biològics dels primers demòcrates. Llavors, potser el problema seria, com deia en Josep, que aquesta gent no han trepitjat carrer, no saben què està passant, i llavors potser el problema seria deixar de heredar biològicament el tro i canviar d'hereus, altra gent que sigui nova. Jo crec que un canvi així aniria molt bé en aquest país ara.
Clar, sens dubte, tu mires el funcionariat de l'Estat, de Madrid, i són el germà de tal, el cosí de no sé qui, i com si diguéssim, poden canviar els partits, però els que estan a darrere no canvien mai. És una de les coses que evidentment hauria de canviar.
Perquè creieu que veritablement s'està donant un binomi en què existeix una classe dirigent i una classe que no és dirigent, i que no hi ha interacció ni cap tipus de correlació entre aquestes dues classes? O
quina diferència hi ha, per exemple, en molt normalment o votes un partit de centre-esquerra o un partit de centre-dreta, i a partir d'aquí ja et fas la idea de que un és una cosa i un és una altra cosa, però al final, tal com estem veient a l'actualitat, s'està donant una política a tota Europa d'un capitalisme neoliberal d'aquells que diuen capitalisme d'amiguetes, que al final l'únic que fan és controlar tot el que és el cotarro, diguem-ne, i a partir d'aquest sistema no hi ha res més. Sentia parlar l'altre dia el president del Parlament Europeu, el Martin Schulz, que deien, li preguntaven, les polítiques d'austeritat no estan traient gaires bons resultats? Creieu que us heu passat o heu exprimit massa el cinturó als ciutadans? I deien, ja, però és que era necessari, era el que s'havia de fer. Però, vull dir, és el que s'havia de fer, però veiem que els resultats no són gaire favorables i això no està arribant al carrer. Vull dir, al final l'únic que estan fent és això, la imatge del polític allunyat del ciutadà, que els polítics no saben realment la situació per la qual estan vivint els del poble que sigui, els ciutadans. I jo crec que, ostres, és una visió com molt que hi ha una manera de fer, hi ha un sistema imposat i a partir d'aquest, del que sigui, que té en compte la privatització o el que sigui, a partir d'aquí es fa la resta. I d'igual, si no hi ha bons resultats, seguim igual. Jo crec que l'opció és canviar això.
Llavors, com dius tu, el problema seria que la desafecció política vindria originada per la falta d'eficàcia dels polítics actuals, però aquí veig l'altre problema i es converteix en un peix que es mossega la cua, que és, no m'interessa la política perquè els que hi ha a dalt no saben fer bé les coses, però em quedo aquí a casa quiet i segueixo dient que no ho fan bé. Llavors, ells seguiran fent-ho malament i tu seguiràs queixant-te.
Però hi ha maneres...
I no hi ha un canvi aquí.
Però, però hi ha maneres de que això pugui ser així, que la gent participi més.
És com deia l'Oriol, hi ha molt el teixit associatiu, hi ha organitzacions,
és el que deia jo, que és la població, si no fa de control dels que hi ha a dalt, els que hi ha a dalt seguiran fent-ho.
Ja ho deia Aristòtil en la política. El fet de que el politès, el ciutadà, té que participar de la política, té que participar de la polis. Llavors hi havia l'idiotès, que és el que passava completament, el que no tenia aquesta ètica ni res. I és això. I un altre component que és important en la política, que s'ha oblidat una mica el component ètic, que s'estan fent moltes lleis, has d'obeir la llei, i aquesta llei és intocable. I encara que no sigui moral, diguem-ne, que no sigui correcte o que no, que violi certs drets humans, perquè l'altre dia llegia la carta dels drets, la més nova dels drets humans del 2010, i deia la dignitat és és intocable, no se puede, bueno, això que no, que era intocable, però després veus els que estan passant amb els desnonaments, que deixen a les famílies fora de les seves cases i això, i dius, ostres, a vegades al final s'interposa aquesta llei i no hi ha manera de que ningú pugui canviar-la. I des dels joves, el que jo crec que el que s'està fent cada cop més és intentar que això no sigui així, que puguis revocar això. Perquè a vegades la llei que et donen, ostres, doncs canvia-la, si no és efectiva, canvia-la, però no la canvien. I és aquest el problema.
Ah, jo en primer lloc et voldria dir que fa referència a la Carta de Drets Humans, jo no li faria massa cas, perquè en la Carta de Drets Humans diu els responsables de que es compleixin els drets humans són els estats que firmen.
Ja, bueno, sí,
en
sí,
el
ja.
moment en què un dret que ha de ser inherent a l'home depèn d'un estat, és que aquest dret ja no és inherent a l'home. Això ja per començar.
Per això mateix faig èmfasi en això, de que s'estan fent... Les alternatives aquestes dels drets humans són molt maques, però després tots els estats van a la seva i la ignoren completament, i que això no hauria de ser així.
I en segon lloc, ja que feia referència a Aristòtil, jo m'agradaria una mica aplicar una de les frases que deia Aristòtil a una cosa que no ha passat en el context actual, i és que Aristòtil deia que el bon polític ha de tenir el cap als núvols i els peus a terra. Que això vol dir que ha de tenir uns ideals, però al mateix temps se saber allà on està vivint. I això és segurament el que no ha passat, ja no dic a Catalunya o a Espanya, sinó a Europa, durant els últims anys, o durant ja des de la Segona Guerra Mundial. A Europa, des de la Segona Guerra Mundial, la major part d'anys ha estat governat per la socialdemocràcia i el centre-esquerra, i Espanya, sense anar més lluny, el 1982 puja un partit que s'ha dit de centre-esquerra, o d'esquerres fins i tot, que utilitzava conceptes com casta i regeneració, etc., i ens trobem que a principis dels 90 fa una llei laboral que la podria firmar perfectament un partit de dretes. Per tant, jo penso que és una mica aquest allunyament que hi ha hagut, no?
I ja que dius que sembla que la classe política no té els peus a terra, què proposeu vosaltres per fer baixar els peus dels polítics a terra?
És que això donaria segurament un problema, donaria un debat etern que no acabaríem mai, que seria el fet de, i tu, que ets filòsof, Adrià, m'ho sabries aclarir qui era, un governant, si se li dona poder i se li donen diners... malament, no pot tenir les dues coses. Llavors, jo crec que el dilema seria començar a entendre la política potser com a una vocació i no com un ofici, que és aquí el problema, que la gent accedeix a la política perquè sap que té un lloc garantitzat, farà el que vulgui amb la gent i segurament no li discutirà ningú. Llavors, jo crec que sí, ara estan pujant noves generacions de gent que realment té idees útils i que podria ser molt útil a la política, però com que ho veu com una vocació, és vocacional, els de dalt no els interessarà que una persona així pugi al poder.
Clar que no els interessarà, evidentment que no, perquè ells ja hi estan muntats i estan al poder, vull dir.
Però quan la pressió és molt alta es poden fer caure molts murs.
Sí, però després passa com en les revolucions marxistes. I llavors també pot passar al contrari, que és el que van fer els règims comunistes a la meitat del segle XX, no? Vull dir... I al final,
no, jo crec que si arribéssim a un...
S'hauria de tenir un terme mig, no? Tornant a citar Aristòtil, la virtut s'encontra en el término medio sempre, no? Vull dir, s'intentar buscar aquest terme mig en el qual un pugui estar en el poder però que no faci del poder la seva casa i fer de la política la seva eina, la seva manera de fer i punt. Ha de deixar passar, però qui deixa passar, saps?
Jo crec que, i mirant unes dades, només que canviéssim l'últimes enquestes un 23% d'interès juvenil en política, només que aquest 23 fos un 50, un 60, el canvi seria molt gran, perquè els de dalt començarien a pensar que igual hi ha gent que és molt millor que ells.
Però si t'has fixat en segons quines èpoques aquestes revolucionàries, al final, de l'única manera que s'han canviat les coses és amb violència, amb revolucions, amb guerres i amb mala llet, directament. Que sempre s'han intentat... ara estic fent una assignatura de drets humans a la universitat i és el que ens deien, que normalment quan passa una desgràcia enorme que afecta gran part d'Europa o del que sigui, es fan una sèrie de drets humans ben macos, que s'han de respectar, no sé què. Al principi va tot bé, però després torna tot a caure. I ara s'estan perdent drets humans. Vull dir, és aquest sentit... També sobre la idea de progrés aquesta que a vegades molts filòsofs parlen, no? De parlar de si hi ha progrés o no hi ha progrés, però bueno, això ja és una altra cosa.
Jo no apel·laria a la violència. En tot cas...
Jo tampoc.
No, bé, en tot cas, respecte a una de les possibles solucions, la plantejava el degà de la meva facultat de Ciències Polítiques, el senyor Joan Botella, fa un parell de setmanes o una setmana va sortir a TV3 a explicar una proposta de reforma electoral en la qual ell estava en la comissió per redactar-la, i parlava d'un Parlament acordió, allò que ell anomenava un Parlament acordió, que deia, tindrem més o menys representants polítics en funció de la participació política i en funció de la zona a on es voti més. És a dir, si hi ha una alta participació política, pujarem els escons. Si hi ha una baixa participació política, els baixarem. Que voten més en el territori de Lleida? Doncs mira, tindrem més representació en el territori de Lleida, i si no voten al territori de Tarragona, doncs no estarà representat Tarragona, per posar un exemple. Jo penso que llavors això seria un incentiu, en primer lloc, dels polítics, allò de dir, anem-ho a fer bé, perquè si no perdem cadires, i en segon lloc seria també un incentiu per la població de dir, anem a votar, perquè és que si no, no tindrem representació.
Ho trobo un tema delicat, eh? Per fer alguns canvis d'aquests podrien portar realment a una representació molt baixa en zones, molts conflictes. Jo crec, almenys, realment, no sé, jo no crec que hi hagi cap fórmula màgica, no? O cap recepta,
no,
de podem fer aquesta llei i canviar. Jo crec que tenim un piló de problemes, no? Des de parlar amb els partits, encara no ho hem fet, no? Però podríem parlar també una miqueta, ho hem fet potser, de mitjans de comunicació. No sé, és que ja, senzillament, és ni revolucions, ni m'entens? És que, senzillament, jo crec que poca cosa podem fer, si no anar debatint mica en mica, anar intentant arreglar-ho, no? Tot això, no sé com explicar-me ara.
Bé, Josep, a mi m'agrada que em treguis el tema de mitjans de comunicació, que m'hi sento fins a cert punt implicat o al·ludit, i a mi m'agradaria preguntar-vos, vosaltres, que no sou gent que treballeu en mitjans, treballeu en altres àmbits, però que els consumiu, com passa a gran part de la població, com veieu la informació que us arriba dels mitjans, que al cap i a la fi és la informació que ens arriba de la política, perquè els mitjans de comunicació acaben sent el mediador entre el ciutadà i els polítics. Com ho veieu? Creieu que tenim una informació que ajuda a fomentar la participació, o creieu que és molt millorable?
Mira, jo, en la meva opinió, et diré, jo a casa meva ara mateix tinc la televisió precintada. Jo últimament...
Però hi ha més canals d'informació a part de la televisió.
Sí, i tinc una sensació de que els mitjans de televisió principals tenen molts problemes. Per una banda, tenen, diguéssim, una falta d'independència bastant important. Si quan no depenen de dirigents polítics, depenen d'empresaris, depenen de, diguéssim, i si no, depenen d'una estratègia per no perdre audiència. Per tant, la veritat, no...
Sense anar més lluny, la llei electoral et prohibeix ara mateix fer referència explícita a qualsevol personalitat o partit.
Exacte. També, per altra banda, hi ha com un fast food, saps? Un comida ràpida, no? On la comunicació és la, diguéssim, la que més bé rep, és la menys elaborada. Hi ha una falta de qualitat periodística bastant gran. En els principals, evidentment, hi ha una qualitat enorme i el talent sempre hi és i s'ha de buscar. Però, no sé, jo crec que, senzillament, em costa molt sentir-me informat avui en dia. O em costa moure'm, també, tot s'ha de dir, ja, però, no sé, crec que tenen molts problemes.
És molt difícil crear-se un criteri propi quan has de mirar 15 canals de televisió, 5 diaris, 3 cadenes de ràdio, és molt difícil. Però em va sorprendre molt una dada, que és que el 81% de la gent s'informa de temes polítics per xarxes socials. Llavors, aquestes xarxes estan fent realment, que sabem que segurament tenen menys credibilitat que un altre mitjà, però estan servint molt i són unes eines que fa servir molt la gent. I si des d'aquí es pot arribar a la gent jove, almenys alguna cosa hauríem guanyat.
Jo penso que és la gran sort de que avui en dia ens podem informar a través de les xarxes socials, perquè, per exemple, en època de campanya electoral és una vergonya que any rere any els periodistes estiguin denunciant que no poden, per exemple, donar més cobertura en un partit que en un altre per la representació política, i ho denunciïn públicament cada any i cap polític mogui ni un dit perquè això no passi. I jo trobo que això és una autèntica vergonya i és una clara influència de que els mitjans de comunicació, ja no per propi criteri dels periodistes, sinó per criteri de la política, no estan donant la cobertura allà on ells creuen que l'haurien de donar.
I a vegades sent la televisió pública. Que la gran...
És precisament la televisió pública la que per llei se li estableixen els paràmetres que ha d'utilitzar per informar en èpoques de campanya electoral.
Avui en dia que les enquestes donen, no ho sé, per digitar alguna, l'última enquesta donava 16 escons a un partit que avui en dia no està representat en el Parlament, doncs quan es facin debats electorals per la televisió pública, aquest senyor o el representant d'aquest partit no hi podrà ser perquè no té quota de poder en el Parlament.
Però a mi, més que parlar tant del tema de la llei electoral, m'ha semblat interessant una idea que portàveu sobre les xarxes socials. Creieu que, a banda de ser un canal d'informació, també poden ser una eina de participació?
I molt gran. Jo crec que molt gran, perquè és relativament més fàcil que els últims anys posar d'acord 200-300 persones per una xarxa social per trobar-se i parlar i discutir sobre un afer del municipi, que abans no existia aquestes xarxes, la gent s'havia de trobar, havia d'anar a un lloc concret i per mandra ja no es participava. Però les xarxes crec que amb això estan fent, si se saben triar bé, estan fent un bon ús.
Bé, a veure, sens dubte, qualsevol cosa nova que doni facilitats, que estigui com de moda, no?, per dir-ho d'alguna manera, també, que ens permeti comunicar-nos molt fàcilment, no?, que ens... no sé com dir-ho, que ens doni capacitats que ens pensàvem que no teníem, insisteixo, ens pensàvem que no teníem, doncs, sobretot no tingui els problemes, potser, o potser per un tema de regeneració, com dèiem abans, senzillament no té els problemes que han arrossegat els altres mitjans o el que sigui, i ens crida molt l'atenció sense ni tan sols adonar-nos de per què. Doncs crec que qualsevol eina així es pot ser molt important, però, insisteixo, també té els seus problemes.
No, però jo crec que està molt bé, perquè el que fa és reunir a molta gent i el que fa és proposar un diàleg multitudinari amb tot tipus de persones, i a partir d'aquí tu plantejar-te la teva pròpia opinió a partir d'això. El que et planteja algun canal de televisió és: això és el missatge, queda tal. La reunió, el que ajuda, i sobretot això que és una manera amb les xarxes socials que fomenta molt bé, és el fet de que es puguin reunir qualsevol grup d'àmbit de persones, no cal que siguin de la mateixa ideologia política, i a partir d'aquí, a través del diàleg i tal, fomentar el per què tu em pots convèncer a mi d'això i per què no al revés. Jo ho veig una bona manera de que, si, com, i també com el que parlàvem de la gent jove, el fet de que amb la discussió és quan s'aprèn i quan es fomenta l'esperit crític i l'opinió personal. A vegades amb el mitjà de comunicació o amb el canal que posis ja tens el missatge preestablert i te l'has de fer tu.
Jo veig tan important avui en dia el paper de les xarxes socials i de internet en general, fins al punt de que un dels grans escàndols mundials ha estat destapat per Wikileaks, i el senyor Julian Assange porta 3 anys a l'ambaixada d'Equador sense poder sortir, amb por que l'extradeixin en els Estats Units i allà se li pugui aplicar la pena de mort. Vull dir, imagineu-vos l'impacte que té les xarxes socials i internet. Dic el senyor Julian Assange com podria dir Edward Snowden, que té l'asil polític a Rússia. Vull dir, ja no només en el context local, sinó en el context mundial.
I ja que estem parlant, ja per anar acabant, de les xarxes socials i d'internet com una eina per accedir a la informació i per fomentar la participació, m'agradaria preguntar-vos en aquest sentit si us imagineu d'aquí uns anys en aquest país una societat més participativa, més implicada en política i una política que estigui més a l'abast dels ciutadans.
Jo no és que crec que me l'imagini, sinó és que va cap aquí, ha de ser així. Si no es produeix aquest canvi, la cosa patarà malament.
Jo crec que precisament al contrari. Jo crec que les coses no es canviaran tan fàcilment i que tenim una tendència des de, permetem dir, uns 40 anys, no?, que és el que fa més o menys el que portem de democràcia. No crec que realment es canvi tant. Jo crec que hi ha com una moda, no?, de regeneració, de crítica, però la filosofia no l'estem canviant tant. Sí que és veritat que estem fent passos molt importants, però, insisteixo, no crec que estiguem fent la gran revolució ni que estiguem quebrant els grans hàbits, la veritat.
Jo crec que el detall que farà que canvi tot aquest sistema serà quan en els partits principals la gent hi vegi gent jove, vegi gent a dalt que diguin: puc arribar aquí jo. Aquest home fa 2 dies estava a la facultat amb mi i ara hi podria ser jo. Crec que aquest serà el gran moment del canvi.
Jo no sé si això anirà per bon camí o si tot el que ens estan prometent aquests nous partits polítics que estan sortint ara, que fomenten la participació, el mode assembleari per reunir-se i tal. Jo no sé si aquest missatge és el que realment preval i el que es pot dur a terme. Jo penso que sí. El que passa és que jo tinc una opinió ja més d'arrel, més meva, que jo, al cap i a la fi, si mirem la història, sempre han passat aquest tipus de coses, sempre han hagut contextos històrics que han semblat que anaven millor, no res més lluny. Per exemple, ficaré un cas específic. Hegel, filòsof del segle XIX, era un filòsof que defensava el desenvolupament del saber absolut a través de l'esperit i, bueno, el desenvolupament del saber absolut, i a partir de la seva filosofia pensava que hi havia un progrés, que s'havia aconseguit una sèrie d'objectius, que s'havien aconseguit una sèrie de coses, i després va venir el segle XX amb tot el que va passar, dictadures per tot arreu, dues guerres mundials, que en aquest sentit, que Hegel defensava el progrés en la història, doncs va quedar, jo crec que si hagués viscut uns anys més i hagués passat el segle XX, hagués vist que tot s'hagués... bueno, que potser hagués canviat l'opinió, no? Però és això, jo no sé si això anirà acabant bé o no, però és que o la cosa va una mica millor, o les coses milloren una mica, o petarà tot per tots costats.
Doncs, si us sembla, ja ho hauríem d'anar deixant aquí. Hem estat una bona estona parlant, no hem canviat el món, però almenys hem compartit idees, que és una cosa molt interessant en democràcia, i jo us agraeixo molt que hagueu vingut aquí, a l'Adrià Rovira, en Josep Riera i l'Oriol Valentí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Igualment, home.
I Adrià, al final ens hem allargat tant amb el debat, heu tingut tantes ganes de xerrar que ens hem menjat tot el temps i no podrem fer filosofia.
Ah, bé, no passarà, la filosofia mai caduca, i el pròxim dia ja portarem a l'art i una altra, aquesta altra disciplina diferent a la política, que potser no porta tants mal de caps, i bé, no passa res.
Espero que almenys tu hagis passat bé debatent.
Hombre, i tant, això sempre.
Doncs nosaltres ja anirem acomiadant. Arribem ja al final del Cafè de Punt 7 Ràdio, i com sempre ho fem amb música. Abans, però, recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com, i que si voleu podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a santsaloni.cat/ràdio. Al llarg dels 12 programes hem escoltat diversos estils de música. Hem escoltat pop, rock, flamenc, jazz, chanson francesa, folk, i en general creiem que han sigut bastant variats. Però ens hem adonat que en el que portem de temporada només ens hem centrat en música de l'últim segle. I això és molt injust, ja que ens estem deixant una part de la història de la música que té coses meravelloses. A més, tot just ahir feia 188 anys de la mort d'un dels genis més grans de la història de la música, Ludwig van Beethoven. Així que aquí al Cafè hem cregut que era un bon dia per començar a trencar aquest prejudici, del que en part en som culpables, que ens porta a escoltar només música dels últims 50 o 100 anys, amb sort, i oblidar la resta de la història de la música. Així que, si us sembla, nosaltres marxem avui amb música de Beethoven. Ho farem amb el primer moviment de la sonata número 14 per piano de l'Opus 27 número 2, o el que és més conegut per tothom com el Clar de Lluna, una de les peces més boniques i relaxants de la història de la música. Així que bon cap de setmana, i ens tornem a trobar d'aquí 15 dies al Cafè de Punt 7 Ràdio. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.